Entre la fantasia i la història, amb galons de llegenda transformada per l'art, la figura del vampir viu eternament disseminada en una miríada de manifestacions culturals, de la literatura a la pintura, al teatre, al cinema o la música. Difícil no sucumbir en efecte a aquest tipus de semiosi limitada que genera un mite obert a tantes interpretacions. De Polidori a Peruccio, de Goya a Warhol, de Murnau a Coppola, del terror a la seducció, de la crítica al slasher, de l'esteticisme al neoromàntic. Avui a Ciutat Maragda celebrem l'exposició vampírica del CaixaForum amb un monogràfic sobre les diferents encarnacions del vampir en literatura i en cinema. En parlem amb la crítica d'art i comissària Mary Cuesta, amb en Borja Bagunyà, la Xènia Diaconova i l'Adolf Beltrán. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la figura d'un assassí escriptor amb el conte de Chekhov, Una cacera dramàtica. Avui, des de l'hemoglobina, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Kiss
me. Bésame.
Embrasse-moi.
Kiss me.
Baciami.
Baba. Baciami, piccina, con la bocca piccolina. Dammi tanti baci in quantità.
Ma questi baci a chi li devo dar?
Oh, bibi.
I obrim avui saludant la Mary Cuesta. Què tal, com estàs?
Hola, muy bien.
Benvinguda a Ciutat Maragda, crítica d'art i comissària d'exposicions per celebrar aquesta gran expo del CaixaForum Barcelona, que es va poder veure a Madrid també el mes de febrer, que aquí va arrencar a finals d'octubre fins al 31 de gener, sobre l'evolució del mite. M'agrada gairebé més el subtítol que el títol, perquè els vampirs és una paraula que efectivament a tothom li desperta imatges, és molt plàstica a seguida, no?
Sí.
Però perquè jo crec que el subtítol subratlla dues nocions importantíssimes, que és aquesta condició de mite en tots els sentits, és a dir, de història, de llegenda i de tot el que porta connotat, i l'evolució, és a dir, és un mite proteic que ha anat mutant, no?
En efecto, y la exposición de hecho es muy, pues muy representativa de esa evolución, porque tiene una cierta estructura además cronológica, así que es verdad que empieza hablando de las primeras pues mitologías, de la tradición oral que hablaba de un vampiro, de un no muerto, de un tipo de personaje que vagaba entre las tumbas, pero después, desde luego, la exposición incide sobre todo en cómo ese mito, donde tiene realmente desarrollos en el cine.
Exacte, la part audiovisual, no? Perquè efectivament l'exposició, ja hi entrarem, hi ha molt de cinema, ve de fet en part de la Cinemateca Francesa, no? Amb la qual cosa efectivament el gruix és audiovisual, però també art, literatura, s'hi barreja moltíssimes coses d'un mite que en efecte té uns orígens que es perden en el temps i en la història. És difícil xifrar-ne l'origen perquè hi ha supersticions o no, versions gregues, àrabs, de tot plegat, i després el 18 hi ha com la gran explosió també a literatura, en relats, en poemes, fins i tot això després una herència que efectivament el cinema recull, no?
Claro, sí, parece que desde luego es un mito que surge en la Europa central, más o menos en, pues eso, en la Edad Media, pero después hay un personaje fundamental que digamos que cristaliza esa figura, que sería Vlad Tepes el Empalador, que es un rey, ¿no? O una especie de rey guerrero rumano del siglo XV. Y a partir de ahí es cuando después Bram Stoker, que yo supongo que hablaremos más de eso, porque la figura de Bram Stoker y su Drácula y su libro son fundamentales en esa cristalización y en esa fijación del mito. Pues se basa, Bram Stoker, en su novela de finales del siglo XIX, se basaría precisamente en la figura de este Vlad el Empalador, por un lado, y también de una condesa llamada Condesa Báthory, una condesa, que supuestamente es un personaje real del siglo XVI, que se bañaba en la sangre de jovencitas para ser ella joven. Bueno, pues Bram Stoker se basaría en estos dos personajes históricos, un poco entre el mito y la historia, para su Drácula, para ese Drácula como le conocemos ahora.
Exacte, perquè de noms n'han tingut uns quants, eh? És a dir, això, Dràcula, Dràcul, Vlad i tants altres. Una altra cosa interessant, després evidentment tornarem a Dràcula, una altra cosa interessant de l'exposició i de tot el que planteja de manera transversal és la reflexió que fa al voltant de l'art, no? Quan parla del no mort o d'aquesta condició d'entre viu i mort, la figura del vampir, que planteja la pregunta sobre la identitat, sobre qui és, no? I una mica Mary va per aquí, que el fet que tants artistes s'hi hagin emmirallat, s'hagin sentit atrets, interessats considerats no només cineastes, sinó tants altres pintors per aquesta figura, té a veure, doncs, això, amb una construcció de la identitat i tot el que problematitza, no?
Claro, el vampiro, al fin y al cabo, es un gran inadaptado, es una especie como de marginal, de outsider social, y yo creo que en eso también pues empatizamos todos de alguna manera o nos reconocemos en el mito del vampiro. Siempre nos reconocemos más en vampiros, si te fijas, que en los zombies o que en Frankenstein, por decirte otros mitos también del terror que se han cocido en el mundo cinematográfico y literario. Y yo creo que tiene que ver con que, bueno, reconocemos también esa soledad del individuo y ese ansia por el otro, que yo creo que es lo que caracteriza la sed vampírica.
No, la set, que és una paraula fonamental també,
sí,
per entendre també algunes de les conductes, no? També es poden veure, deia, en diferents disciplines artístiques. Hi ha pintures, en fi, hi ha Goya, Max Ernst, sí, no? El surrealisme també va
está
trobar...
Està hasta Warhol també, sí, sí, Alfred Kubin, perquè, bueno, en la exposició també se hace un poco de contexto sobre la imagen gótica, digamos, y la imagen de terror, no directamente relacionada con el vampirismo, que al fin y al cabo, bueno, es ese caldo de cultivo que decíamos de finales del 19, esa modernidad, pero también ese romanticismo tardío, lo que hace emerger una figura seductora, romántica, como el vampiro. Entonces, claro, hay muchísimos artistas que han trabajado en ese contexto, que han reflejado esas atmósferas y luego ya particularmente que han tratado la figura del vampiro. Y me acuerdo de Warhol, por ejemplo, que es una pieza, digamos, muy icónica de la exposición. The Kiss tiene una pieza en la que aparece ese icono del vampirismo que es Bela Lugosi, y Warhol, al reproducirlo, pues nos habla no solamente de Bela como icono, sino también de cómo el culto al cine y además a veces los propios fans también son de alguna manera figuras vampíricas para su ídolo.
Clar, clar, i a més a més, home, i Warhol i el cinema, que van tenir diferents, no? Vaja, grans relacions, i aquí, doncs, portant un petó bastant icònic en el seu terreny. Si et sembla, Mary, podem repassar també diferents encarnacions del mite a través no només d'una de les coses que l'exposició també, de totes les activitats que tu comissaries, que tenen a veure amb l'exposició, no? Una d'elles que té a veure, efectivament, amb l'evolució d'aquest mite al llarg del 21, doncs, una mica, anant al 20 i a les primeres aparicions, jo crec que importants, d'aquest Dràcula, d'aquest vampir, d'aquest Vlad, en diferents encarnacions. La música segurament és tan expressionista com les imatges d'aquest Nosferatu, no? Que segurament és, vaja, aquí podríem parlar de... Més enllà del cinema, és una obra mestra de la pintura, també.
Claro, sí, sí, es el Nosferatu de Murnau, ¿verdad? De 1922, y es una obra cinematográfica muy peculiar porque es realmente la que introduce el vampiro como criatura de la noche, como criatura del cine. Y como ya supongo que quizás algunos sabéis, fue una obra muy polémica, porque claro, lo que había hecho Murnau era pues coger la novela de Bram Stoker y decir, mira, la voy a adaptar, pero a la chita callando, ¿no? Sin decir nada, así no pagó derechos de adaptación. Y claro, pues la viuda de Bram Stoker se enteró de esta adaptación cinematográfica, le puso una demanda más grande que una catedral y al final las copias de Murnau de Nosferatu de Murnau tuvieron que, bueno, pues que destruirse todas menos alguna que quedó, y gracias a eso tenemos hoy la película con nosotros. Pero es curioso cómo además es un vampiro que difiere un poco de lo que sería después en los años 30, porque ese vampiro de Murnau, Orlok, pues es, si recordáis, calvo, con dos dientes, es horripilante, es una criatura horripilante que todavía no es el seductor que después caracterizaría el Drácula a partir de los años 30.
Efectivament, aquest Nosferatu, que per fortuna s'ha conservat, perquè tenim una de les obres mestres de no només del cinema, sinó també, deia, de la pintura universal. Anem a un altre, que també l'hem citat a través de Warhol. Bela Lugosi, que per molta gent és la imatge de Dràcula, no? Ja entrarem a Christopher Lee i amb d'altres, però jo crec que ell, no?
Claro, además Bela Lugosi pues es un actor que hizo de Drácula muchísimas veces en el teatro, o sea, cuando llegó al cine ya tenía el personaje absolutamente interiorizado, Y bueno, es un galán, ahora nos parece como carpeto betónico, ¿no? Porque claro, es un señor ahí con su traje y tal, ahora le vemos como señor.
Galán, en su momento
era un, claro, en su momento era un galán exótico además, un conde que venía de otros países lejanos y que clarísimamente yo creo que fija el mito del vampiro, porque fijaros que, fíjate además que después las parodias que se hacen de Drácula siempre se basan en Bela Lugosi, estamos hablando de su manera de mirar, de la capa, del look, ¿no? Incluso, y cuando hablo de parodias hablo también de Halloween, no sé, es decir, que cuando después hay una, digamos, pues una traducción de unas señas de identidad ya a niveles, pues eso, muy de mercado, muy del día a día, muy de parodia. Eso quiere decir que la imagen que realmente ha calado, la que se reconoce, la que se parodiza, claro, es la fundamental en la cultura vampírica, que es la que acuñó Bela Lugosi.
Segurament cada tu abans parlaves de diferents criatures de ficció i cadascuna d'elles té fixada i codificada una imatge que és una i no una altra, perquè penso, per exemple, en el maquillatge de Boris Karloff, no? És també la que ha quedat després pel mite de Frankenstein, no? I que tothom, i per la criatura, vaja, pel monstre, que tothom parodia, fins i tot,
sí,
no?
Sí,
i els gestos i tot això, de la mateixa manera que Bela Lugosi és amb aquest Dràcula. Jo crec que una de les meves, jo crec que per moltes raons, adaptacions preferides, i aquí també introduïm altres idees postromàntiques que tenen a veure amb la mite del vampir, té a veure, i a més amb aquest moment jo crec que l'encarna bastant bé, no només per la música, sinó per la relació entre els dos protagonistes i la frase, que és poesia pura.
God, who are you? I know you.
I have crossed oceans of time to find
you. Si algú et diu que ha travessat oceans de temps fins a trobar-te, tu et deixes mossegar.
Hombre,
el coll.
Claro. No. Vamos,
te
haces de todo encima, directamente, ¿no? O sea, es claro, es la ¿qué te diría yo? Pues el argumento romántico por excelencia, ¿verdad? Este es el Drácula de Coppola, como todos sabemos, un Drácula que fue importantísimo, es del 92, la película, si no recuerdo mal, y aglutinó, digamos, una nueva manera de entender el vampiro, también, más moderna, más sofisticada, también directamente relacionada con la sexualidad. Cierto es que Christopher Lee en la Hammer, en las películas de la Hammer, que son de finales de los 60 y 70, ya introduce esa sexualidad. Pero el vampiro más cercano, más entendido también desde la psicología, yo creo que tiene que ver con el que encarnó Gary Oldman, ¿no? Aparte que la película visualmente es preciosa. ¿O no?
Sí, sí, és una meravella. Sí. És una meravella basada, a més, els recursos que Coppola fa servir, no? I posa, sí, i a més, homenatges al cinema inclosos. Per allà hi ha un festival de referents importantíssims i que la citàvem al principi, segurament l'adaptació, jo crec, més interessant, més propera al text, no? del Dràcula de Bram Stoker.
Pues sí y no, ¿eh? Porque en principio sí. Tú te acuerdas que además que Coppola decía, publicitó la película como que esta era realmente la versión definitiva de Bram Stoker. Pero luego acaba saliéndose, acaba haciendo licencias, sobre todo acaba metiendo también muchísimas referencias, por ejemplo, pues a la propia cultura oriental a través de los trajes. Es decir, no se resiste al final Coppola en ser posmoderno, ¿no? Y en introducir muchas referencias que realmente se acaban alejando un poco de la atmósfera del libro.
¿Hi ha alguna que tu consideris que... A mi no m'agrada el terme fidelitat, per parlar d'adaptacions i de transversament de llenguatges, perquè l'audiovisual té el seu llenguatge i el literari també, però alguna adaptació que diguis, o potser que valdria la pena que fos més coneguda, que es basi directament en el Dràcula de Stoker?
Pues mira, es que yo creo que todas han volado bastante libremente, todas las adaptaciones, y quizás sea la de Murnau, en el fondo, la que más se acerca de todas. Curiosamente,
Sí, sí, curiós, malgrat això, efectivament, els canvis que va introduir. Mary, parlaves també, d'introduir també l'element de vestuari, que forma part també de la història de l'art i també l'exposició ho recull. Recordem també, caram, perquè jo crec que més que postmoderns són gairebé metrosexuals, aquests altres vampirs.
I've trained you for the point of death. If I leave you here, you die. You can be young always, my friend.
A més a més, algú de direcció els havia dit, tant a Brad Pitt com a Tom Cruise, com a Antonio Banderas, que havien de parlar així, perquè semblava més vampir, no?
Claro, y como más sexy, ¿no? Sí. Porque en el fondo, en realidad, como la finalidad de esta película tiene que ver con eso, sí, con sí, que sí. Encontremos al vampiro ya irremediablemente sexy y además para generaciones ya más jóvenes. Mm. Claro, Entrevista con el vampiro está basada en la obra de Anne Rice de sí. sus novelas, Entrevista con el vampiro, que son de finales de los 70.
Lestat.
Y exacto. Y entonces ahí hay una clarísima maniobra también de captación de un público pues adolescente o postadolescente. Ellos, claro, salen como guapísimos en principio. Bueno, a mí no me gusta, pero tú ya me entiendes. Aquesta, que les
sí,
han puesto como...
blanco, aquesta pell impossible, por favor.
Exacto. Pero lo importante, yo creo que de la Entrevista con el vampiro es que por primera vez se le da la palabra al vampiro. Porque hasta el momento siempre había sido ese personaje o seductor, amenazante, lo que decíamos, el extranjero, etcétera. Pero no era él el que hablaba, el que se expresaba, el que te explicaba su propia historia y su conflicto interno. Uh-huh. Entonces, en Entrevista con el vampiro, ese es el gran giro, que es lo que hace que sea importante, digamos, en la historiografía vampírica, que es el propio vampiro el que habla de cómo llegó hasta allí y de, bueno, de que en realidad es un penitente, ¿no? Es un penitente, porque ve morir a sus amigos, no puede, bueno, toda esa problemática propia de la eternidad.
Sí, exacte. Que efectivament acaba esdevenint un problema i que en aquest cas es posa empàticament des del punt de vista, no?, en la pell del vampir i tots els seus patiments perquè hi entrem. Tu deies també la connexió amb un públic d'una determinada edat, segurament més jove. Home, si parlem de públic més jove i de vampirisme... Full Moon, que és una de les cançons que acompanya aquesta saga de Twilight, que, en fi, que jo crec que segurament molts lectors, per descomptat, es poden estalviar si busquen literatura, però que volia, si més no, esmentar-la, perquè em fa l'efecte que tu que parles, no?, de les transformacions al mit del segle XXI, que és una de les darreres, un dels epígons darrers que hem tingut, que segurament han buscat de forma massiva, no?, ens connectar també a través d'això, d'icones, d'un atractiu important pel públic adolescent.
Claro, principalmente Crepúsculo es fenómeno fan. Eso es lo primero de todo. Y después, fíjate, el otro día había dado un documental precisamente en el que valoraban Crepúsculo en plan, pero realmente, ¿qué les queda de los vampiros? Es decir, si estamos hablando de gente que además puede, o sea, que ya ha roto, digamos, todas esas convenciones que fijó Bram Stoker, ¿no?, como parte de la identidad vampírica, como, por ejemplo, no poder andar durante el día, no reflejarse en los espejos, tal. Bueno, todo esto, Crepúsculo los ha perdido. Están eternamente en esa edad adolescente, yendo hasta el instituto y tal y cual, o sea que ya dices tú, pero bueno, ¿cómo puede ser? Establecen una relación de amor con una chavalita, pero es todo como una especie de cine un poco casi de emocional, de pandilla emocional, más que otra cosa. Es decir, el vampirismo, incluso se alimentan de sangre de animales, o sea, ya no les hace falta tampoco ir a por sangre de humanos. Entonces, bueno, al final la verdad es que se ha desposeído, digamos, de muchas de las características que hacen, que son reconocibles del mito y que además lo hacen fuerte, lo hacen potente y lo hacen, que siga a lo largo del tiempo, ¿no?, cruzando océanos de tiempo,
això
era,
mateix,
¿no?
Océans,
exacto, y queda más, es una versión muy rebajada y muy teenager.
Exacte, i saps què passa? Que a mi em fa l'efecte que per mi el problema bàsic de Twilight és que s'ho pren seriosament.
Claro,
és a dir,
si tu
agafes un mite, com per exemple el licantrop, no?, l'home llop, i fas una pel·lícula com Teen Wolf, dels anys 80, si la recordeu, amb Michael J. Fox, allò és una pel·li amb un punt d'humor, de comèdia, o, òbviament se salta tots els tòpics a l'home llop, perquè també va a l'institut, juga a bàsquet, surt de dia, en fi, no li passen, però s'ho pren còmicament.
Claro.
Jo crec que
i juega con ellos, le da la vuelta. Pero sí, aquí es que es una cosa, por eso es como si le quitaras la sal, ¿no?, a una, no sé, como sea un burrito le quitas todo el picante, ¿no? Pues igual.
Escolta'm, i després una dimensió dels vampirs que també crec que és interessant en el moment en què ens trobem de remarcar, que té a veure amb la seva connexió. Pensava, per exemple, en Matheson, en Soc Llegenda, no? És a dir, de com els vampirs a vegades han estat vistos també gaire com una malaltia de transmissió pandèmica, no?
Sí, absolutament. Estan relacionados con la enfermedad. Fíjate que ya desde precisamente Nosferatu, que decíamos, la película de 1922, cuando Nosferatu sale en pantalla acaba siempre está como medio rodeado de ratas, ¿no? Porque se estaba de alguna manera relacionando el no muerto con la peste. Uh-huh. Después hay otra relación que se establece entre el vampiro y la enfermedad, que sería entre finales de los 70 y los 80, con la emergencia del SIDA. Tenemos además una película que hace una relación muy directa, bueno, varias, pero se me está ocurriendo El ansia, que es de Tony Scott, que sale David Bowie, Catherine uh-huh. Deneuve, es del 83, que ya hace esa relación un poco de los garitos de noche, los clubs de Nueva York, el vampirismo, la enfermedad. Hay una película muy desconocida y muy interesante que se llama Ganja and Hess, que es de vampiros afroamericanos y que también hace referencia, tiene ciertos paralelismos con el SIDA y con el vampirismo. Y bueno, y a día de hoy, yo no sé si la pandemia que estamos viviendo tiene relación, pero cierto es que la figura del vampiro en la estricta actualidad, precisamente porque es muy fisiológica uh-huh. también, ¿no? Aparte de icónica, es fisiológica. Pues también está viviendo un auge.
Déu-n'hi-do. Bé, esperem que la pandèmia ens permeti continuar gaudint d'una exposició tan completa, tan rica i, com hem vist, tan plena de referents populars, cultes, antics, moderns, i que d'aquest mite en constant evolució, com diu el subtítol de Vampirs, que es pot veure al Caixa Fòrum fins a finals de gener del 21, tant de bo que duri més, i que les activitats, moltes d'elles que teniu previstes, no, Mary? El gener crec que n'hi ha una potent, doncs així, que es puguin fer una mica fins i tot en condicions.
Sí, bueno, la verdad que hay bastantes... actividades, esperemos que se puedan hacer todas, una dedicada a las vampiras, por ejemplo, que es una figura además un poco como en desfavor con respecto a la del vampiro, que la lleva a cabo la doctora Montserrat Hormigos. También hay una presentación, esto es muy bonito, de Vampircua de Cook, que es una película de Pena Portabella, ¿verdad? Una de las cumbres del cine experimental europeo, y que la presenta el propio Portabella junto con Albert Serra, o sea que eso es el choque de dos trenes, no me digas, eso hay que perdérselo. Y luego, en efecto, pues en enero sí que tenemos planteado a ver si se puede hacer una gran velada vampírica, que yo ya no te digo, bueno, hay humor, poesía y música. Todo sobre el mismo escenario y así como muy bien presentadito, pero ya no digo más.
No diguis més i ens hi veurem, confiem-hi, i que ens ho permeti, efectivament, que els vampirs ens portin també de la mà, que ens agafin així de pel coll, literalment, i que ens permetin arribar a una certa eternitat fins al gener, si més no, amb aquesta exposició. Per tant, Mary Cuesta, gràcies per portar-nos tot aquest devessall de referents i de continguts vampírics, i fins una altra.
Gràcies a ti.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ciutat Maragda.
I seguim, per tant, en clau vampírica. Saludem ara en Borja Bagunyà. Com estàs?
Hola, com va?
Tot bé? Xenia de Diaconova, què dius?
Hola, què tal?
I Adolf Beltran.
Hola, hola.
Hola, hola. Dic en clau vampírica, és veritat que ens acull una certa llum, que no sé si és l'atmosfera més habitual en aquest tipus de personatges. Amb Amèrico estem anat repassant totes les evolucions d'un mite per definició proteic, que es transforma, que ha anat canviant, ingressant a la cultura popular des de referents de tot tipus. Ens hem dedicat més en aquest primer bloc en la part audiovisual, però certament a la literatura, Borja, des de molts punts de vista, no? I avui tocarem gèneres diversos, també ha tingut una presència, vaja, fascinant.
Fascinant, fascinadora, sí, sí, i que no s'acaba. Jo, allò, recercant una miqueta, m'ha sorprès llegir que sembla que la literatura vampírica o sobre vampirs prové d'una febre, m'agrada la paraula, entre cometes, que es va donar el 1720-1730, és a dir, ja ve del segle il·lustrat. Que això també m'ha semblat molt interessant, una febre vampírica. La dada és que més va acabar dins d'aquesta febre, d'aquesta fascinació, d'aquesta moda, va acabar directament amb un parell d'exhumacions de personatges serbis que se sospitava que eren vampirs. Que això també m'ha semblat una manera bastant radical de culminar una febre, no? No és senzillament una moda de mercat, sinó que acabem anant a cementiris desenterrant cossos. No sé què em van treure, diria que no em van treure vampirs, però com a mínim la febre allà va començar. Això a mitjans de 1700, 48 o així, ja van començar a aparèixer poemes, i des de llavors no hem parat. A mi una de les coses que em semblava molt interessant era justament pensar el vampir no només com a trop, sinó també com aquesta manera de pensar, d'organitzar una reflexió al voltant de l'ésser humà o la condició humana. Semblava que era havia llegit en algun lloc perdoneu la falta de memòria, em sortirà el nom, però que una de les descripcions del vampir era justament aquesta idea de l'ésser inacabat, no? Que necessita alguna cosa per seguir subsistint, que no és i que no produeix ell mateix. Clar, en realitat, això que ens sembla tan propi d'un monstre és la característica dels éssers humans vist des del punt de vista dels déus. Els déus ens veuen com estómacs, no? I això ja ve de la tragèdia grega, que, si no m'equivoco, ens anomenaven gàsters, no? És aquest buit que cada dia s'ha d'anar omplint diverses vegades. I em semblava que aquesta... que un dels aspectes interessants també té a veure justament amb aquesta dimensió inacabada, no? O d'individu inacabat, que després, i ara ho comentàvem, em semblava que participava justament d'aquest text fundacional classiquíssim de Polidori, que segur que ja heu comentat o que coneixeu.
No, però sempre val la pena recordar, i a més a més la nit fundacional de, no, de Villa Diodati, on va néixer, sí, juntament amb la criatura Frankenstein, i sí, com tu bé dius, és el que primer que fixa, no, aquesta figura vampírica, sí, a la literatura, vaja, si més no, en forma de conte o de novel.
Sí, totalment, i a més a més sempre ha quedat una miqueta a l'ombra d'aquest Frankenstein meravellós que va sortir d'aquest repte. Però em semblava molt interessant perquè si l'heu llegit o si llegiu sobre Polidori i sobre el vampir de Polidori, aquest Lord Ruthven, és molt interessant perquè a tot arreu Polidori diu que s'inspira en la figura de Lord Byron, i una de les qüestions que em semblaven particularment interessants o lúcides de la lectura que fa Polidori de Byron és que hi veu no només algú inacabat, sinó que indaga una miqueta en certs aspectes d'aquesta diguem-ne qualitat d'inacabat, no? És a dir, bàsicament hi ha un moment en què obri aquest orfe que coneix a Ruthven l'obliga i el lliga amb aquell pacte, no? Amb aquella promesa de no dir res de la seva pròpia mort, durant un any i un dia. Després, sabeu, Ruthven reapareix i sobresedueix la germana petita d'Obri, tota aquesta trama fenomenal. Clar, el personatge d'Obri, una de les reflexions que introdueix dins el llibre és justament aquesta consciència que tothom que ha entrat en contacte amb Lord Ruthven ha acabat malament, ferit, dolgut o mort. I crec que aquesta consciència és una de les consciències més actualitzables. Hi ha alguna cosa en allò vampíric, no?, que descriu una manera de ser o descriu una manera de relacionar-se amb els altres, no? I ara no vull psicologitzar-ho completament, però em sembla que en el retrat que feia Polidori de Byron hi havia alguna cosa d'això. Hi ha una segona cosa amb això, ja acabo ràpid, però que si em deixareu després l'estiraré una mica, però que és a més una qüestió de classe. És a dir, al final hi ha un munt de lords, un munt de comtes i un munt d'aristòcrates vells en tot l'imaginari de Dràcula i del vampir. Dràcula és un d'ells, no?
No es pot ser un vampir plebeu.
No hi ha vampirs plebeus o n'hi ha pocs. I em sembla que és una de les línies més interessants també a rellegir, no? És a dir, hi ha alguna cosa d'aquesta mena de món vell, aristòcrata, feudal, que segueix alimentant-se de la sang dels plebeus. Sí, em sembla que aquest tall de classe, no sé si es comenta prou, però gosaria dir que des de Polidori fins a això, Stoker, fins a Anne Rice, la insistència en què aquesta dimensió vampírica decadent, malaltissa, xucla sang, que es vincula tant a la vella Europa com al vell aristocratisme, al vell model d'organització social europeu, no?
Està molt bé, m'agrada molt la figura del vampir llegida des de la lluita de classes, no? I efectivament aquesta idea de sucla sang que efectivament de manera fins i tot impositiva continuen patint.
Completament, i a més hi ha alguna cosa aquí que si us hi fixeu sempre arrossega aquesta figura que crec que Stoker ja va elevar a diguem-ne categoria, que és no només la idea del vampir com aquesta potència monstruosa, sinó també com una figura decadent. És a dir, la decadència del vampir, que a més és antiquíssim, de centenars d'anys, que arrossega aquests hàbits anacrònics, que a més s'imputa, no?, en l'imaginari novel·lesc, aquestes zones doncs desconegudes en les quals podem imaginar que encara perviu una certa feudalitat, no?, allò Transsilvània i tal, des de tota la ignorància, perquè pobra Transsilvània. Però bé, m'assembla que encara apunta aquesta diguem-ne, qualitat de remanent, no?, de residu d'allò vampíric, no? Que a més podries llegir que s'alimenta des de l'ovell d'allò nou, no? Mm-hmm.
Després seguim efectivament estirant aquests fils. Vaja, el vampir de John William Polidori, una de les primeres manifestacions literàries en forma de prosa, però en poesia, Xènia, també, fins i tot anterior, jo crec que el vampir versificat és una figura que ha tret tants poetes com prosistes, no?
Sí, i tant. Bé, a mi el vampir que em va venir de seguida a la memòria pensant en poetes que han tractat el tema és el vampir de Baudelaire. Bueno, un poema que en realitat parla d'una dona, clarament, però es diu El vampir. I us llegiré una excel·lent traducció del Pere Rovira que aviat sortirà el recull complet de Les flors del mal en una nova traducció del Pere Rovira, que no tinc cap dubte que estarà molt bé, perquè abans ja s'havia publicat una selecció de 25 flors del mal i estava molt bé, al meu parer personal, la millor traducció al català d'aquest llibre. I com a petita mostra, doncs aquest poema del vampir que diu: tu, que en el cor te m'has clavat igual que una ganivetada, tu, que potent com un ramat de diables, vell, esbojarrada, d'un esperit humiliat, em vas fer jaç i feu de pena. Infama, en qui em sento lligat, com el forçat a la cadena, com el tafur al joc més dur, com el borratxo al seu borgonya, i com els cucs a la carronya, ah, maleïda siguis tu. He suplicat al ràpid glavi la llibertat, si ja no és tard, i al verí pèrfid que s'acabi la submissió que em fa covard. Tant el glavi com la metzina, amb tot el menyspreu, m'han dit: no sortiràs de la rutina de l'esclavatge maleït, imbècil, quan el lliure albir pel nostre esforç retornaries. Besant-lo, ressuscitaries el cadàver del teu vampir.
Molt bona, efectivament, la traducció.
Sí, sí, magnífica, i és un poema molt difícil de traduir, perquè els versos curts són molt fotuts, però està molt bé. A mi, cada vegada que el llegeixo, em posa la pell de gallina. I després, fent un salt temporal molt gran, hi ha un llibre del poeta mallorquí, Josep Lluís Aguiló, que es diu Monstres, un llibre de poemes que en el seu moment va ser una mena de best-seller, curiosament, no? Cosa que no passa gaire amb els llibres de poesia, però és un llibre en què cada poema està protagonitzat, això, per un monstre, per una criatura de la imaginació popular, que hi ha el gòlem, que hi ha alguns monstres o personatges mallorquins com la Maria Enganxa, hi ha bruixes, hi ha de tot. I, evidentment, no hi podia faltar tampoc un vampir. De capvespre, és la crostera del dia que cau a la nit. Al matí és la sang que raja de la ferida oberta. Al migdia és l'estat intermedi, ni fort ni fluix, ni sang ni carn. Tu ets tot a migdia, vermella i negra, una rodona bombolla de migdia. Només podré entrar en tu si em dones permís. Travessaré el cos de les agulles o cada mirall per retrobar-te. No puc ser més jo. Tot canvi em farà igual al que era abans que Stoker em fes tan sofisticat. Només puc ser el que tu vulguis. Un nin complaent, frisant per agradar-te. Leviatán, monstre, llop que bava, mort després de la mort. Empalador llegendari, rata pinyada, o nocturna, mort en vida. Tenc tanta set que m'és igual. Trobo que l'últim vers també és important. Tenc tanta set que m'és igual.
Sí, sí. La condició sedegada d'aquest empalador, que a més, com amb la Mèrit també ho comentava, la quantitat de noms que tresora al llarg dels anys i les tradicions literàries diverses, no? La francesa, l'anglesa també dèiem, la catalana, Dolç. Perquè, vaja, si hem de buscar també, nosaltres tenim segurament un dels escriptors que més hipnotitzat va quedar, no?, per aquesta figura.
Sí, que Joan Perucho, he portat el seu gran llibre, Les històries naturals, que, en fi, de literatura de vampirs a Catalunya, deu ser l'exemple principal. Després porto algunes rareses, que també, si voleu, comentem més tard, i que, a més, agafaré algun fil que ha començat a tibar en Borja, per exemple, sobre els éssers inacabats, i etcètera, no? Però si parlem de literatura de vampirs o de novel·la de vampirs a Catalunya, sens dubte, el gran exemple és Les històries naturals, que té diverses edicions, una de recent, amb pròleg d'en Julià Guillamont, que fa aquella dissecció ben bé de les fonts diverses de la novel·la, de l'erudició de què fa gala en Joan Perucho, i que s'agafa també a una de les poques tradicions vampíriques que hi ha a Catalunya, si no l'única realment genuïna, que és a Pratdip. El Dip és un gos monstruós que, segons la llegenda, naturalment, xuclava la sang de bestiar i també de persones. I a partir d'aquest Perucho comença a construir tota aquesta novel·la amb referents també del 18, però bàsicament ambientada al 1840 o durant aquella guerra dels 7 anys, que és la Guerra Carlina. Apareixen Ramon Cabrera, George Sand i Frederic Chopin, Guillemont, etcètera, etcètera. En fi, el mateix Julià Guillemont, que és el biògraf d'en Perucho, ha fet una ampliació d'un llibre anterior, es diu Joan Perucho i la literatura fantàstica, i qui en vulgui saber més, doncs hi pot anar perfectament, no? I també pot anar a les diverses exposicions que en Guillemont, que és entusiasta i hiperactiu de mena, doncs ha anat vestint, i hi ha, per exemple, aquesta, que ara espero que es pugui visitar a Berga, que és un altre dels escenaris de la novel·la, sobre el centenari de Perucho, que és una exposició que ja havia corregut per Morella, per Gandesa, ha de passar també per Barcelona i per Banyoles, i després també, mira, aprofito i faig una mica de promoció completament desinteressada d'un vi que es diu Sang de Vampir, que l'han creat a Gandesa, on recordem que Perucho hi va fer de jutge, i es veu que a l'etiqueta doncs hi surt el referent naturalment dels vampirs i del mateix Perucho, amb aquella estètica pop que també tant li agradava en aquells anys 60. Aquesta és una novel·la de començaments dels 60, que a més, en algun sentit, és pioner en aquesta recuperació de la figura del vampir, no?
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need her soul. Red, red wine.
Oh, interessantíssim, tant que l'únic que em sap breu és que no m'ho hagis dit abans, perquè hauríem regat aquesta conversa amb una mica de com es diu, Sang de Vampir, no?
Sang de Vampir, sí.
Sang de vampir, o sigui, no, és la sang que ja s'ha begut el vampir.
Clar, perquè sí, hi ha una altra marca en castellà, que és Sangre de Toro, que sempre un pensa, no?, que la viscositat cromàtica de la sang d'un animal, d'una bèstia, doncs sí, el vampir, que caram, al final és la sang com quan un mata un mosquit que prèviament t'ha devorat a tu, no? Aquell mosquit d'unes condicions diferents a les que, i a més vola, en fi, entraria en una altra dimensió, perquè al capdavall els vampirs tenen més ara amb els ratpenats, no?
Que no en surti un vi que es digui Sang de Mosquit, perquè això ja seria una altra posta, crec, més aviat desorientada. No, jo, amb això que dèieu de... Sembla fenomenal aquesta dimensió que forma part del mite del vampir, no? Que és aquesta dimensió de la seducció, de l'erotisme, no? Tota aquesta altra part que acompanya una certa imaginària de la decadència o del decadentisme, de l'aristocratisme, però que també té a veure justament amb aquesta capacitat, no?, màgica o excepcional de seducció que té el vampir. I a mi em sembla això, hi ha casos clàssics, no?, el de, diguem-ne, de Dràcula, té a veure justament amb això, amb tots els seus imaginaris cinematogràfics, etc. Però també jo pensava, i seguint i connectant aquestes dues dimensions de la classe i de la seducció, pensava justament en l'entrevista en el vampir d'Anne Rice, que va ser el seu, em sembla, la seva primera obra, mitjans dels 90, que després ja va desplegant cròniques vampíriques i altres històries, però en aquest em semblava molt interessant per una declinació específicament nord-americana que té a veure justament amb això que apuntava una miqueta abans de la classe, i en aquest cas de la relació o de la dimensió racista de la història moderna nord-americana. Si us recordeu, clar, si heu vist la pel·lícula o si heu llegit el llibre, clar, el llibre, la pel·lícula també, treballa amb dos personatges principals, tres si voleu, però dos de principals, que eren l'Estat, uh-huh, no? I Louis. Louis, si us recordeu, era un Brad Pitt. Sí, abans que només heu vist la pel·lícula.
Abans no? Els hem sentit, no?, que una de les coses que comentàvem, sí, amb la Mary era per què parlen així, que tota l'estona els fan parlar amb aquest punt, sí, de seducció estranya, que el vampir, totalment, totes les coses, té tota una eternitat per treballar-se la veu. Jo crec que això és una assignatura pendent.
Que no se li gasti, que no se li gasti als 400 anys. No, però em sembla molt interessant recordar que Louis era l'amo d'una plantació de cotó al sud. Si us recordeu.
Sí, sí.
Hi havia una cosa especialment interessant que tenia a veure justament amb aquesta declinació, que ja no és només el vampir que s'aprofita de la sang de la plebs, sinó en aquest cas del vampir blanc, que s'aprofitava de la sang
extra blanc, en fet.
Extra blanc, que s'aprofitava d'una altra mena de sang, absolutament racialitzada i amb una història claríssima. I em semblava, no només per insistir en el treball de l'Anne Rice, sinó per insistir en un mashup d'un paio que es diu Seth Graham Smith. No goso aquí, després de parlar de Perucho em sap un greu especial, no goso aquí dir que siguin bons llibres, però em semblaven llibres simptomàtics, tant el de l'Anne Rice, em sembla millor, com el de Graham Smith, que no m'ho sembla tant, Però Graham Smith es va fer famós perquè bàsicament combinava tota una dimensió de la literatura, diguem-ne, fantàstica de monstres amb figures clàssiques històriques o obres clàssiques històriques. La seva primera novel·la va ser un mashup, que se'n diu, una barreja entre Orgull i prejudici i zombis. Mm-hmm. I es titula així, Orgull i prejudici i zombis.
Sí, el pitjor per mi de la novel·la és el títol, perquè al final es posa, no? Orgull i prejudici...
No està malament, el títol sí, és tan evident que gairebé... Per mi apunta el caràcter de marratxada dels mashups de Graham Smith, però en té una segona, que després es va convertir en una pel·lícula espantosa, però que era Abraham Lincoln, caçador de vampirs. I aquí em servia per dues coses. Primer, per reivindicar la figura de Van Helsing i tota la seva tradició també de caça a vampirs, que és un dels derivats del mite del vampir, no? El científic, home d'acció, que coneix la llegenda del vampir i, a més, es dedica o és un devot, no?, a caçar-los, que també té tota una altra tradició, però també amb una cosa que fa Graham Smith aquí, que és justament aprofitar per explicar tota la història de Lincoln i, a més, fer gairebé un retrat, insisteixo, en clau mamarràtxica, si m'ho permeteu, però fa un relat de tota aquesta història de Lincoln, de tota la lluita antiesclavista o de tota la, diguem-ne, moguda de la guerra, diguem-ne, de secessió nord-americana, de totes aquestes lluites polítiques, etc., perquè la relata, però hi afegeix aquesta mena de segona història, que és mentre Lincoln, o quan Lincoln no està dedicant-se a lluitar pels drets civils o a fer la seva carrera, diguem-ne, política, o a ser assassinat per Wilkes Booth, es dedica a caçar vampirs. Aquí, divertidament, ja que té l'eina del vampir, doncs una de les qüestions interessants del vampir és la seva proposta d'immortalitat. Per tant, Lincoln, a més, no acaba morint, acaba sent amb un intent d'assassinat, però, òbviament, se li ofereix aquest pacte o aquesta promesa de la vida eterna. Lincoln acaba vampiritzat, o vampíric, no sé com es diria, bueno, convertit, sí, en vampir, i, per tant, acaba assistint... ja perdoneu-vos el espatllo, però és que em sembla interessant per comentar-ho, acaba assistint al famós speech, al famós discurs de Martin Luther King. I aquí em sembla interessant la connexió de Graham Smith, que deixa de ser un acudit i que passa a ser una manera, insisteixo, de parlar justament d'aquest tall fonamental del racisme, diguem-ne, sistèmic dels Estats Units des del punt de vista del vampir. I em va semblar una pirueta que, de tan arriscada, podia haver-li sortit molt malament, i en canvi em sembla que li surt bé. En el llibre, la pel·lícula, insisteixo, no val gens la pena, però sí que com a proposta de lectura de la història contemporània em sembla interessant anar a fer-la des del vampir i no deixar-ho en una altra cosa que em sembla fins a cert punt una manera de desactivar-ho, que és tancar-ho en aquest lloc, no?, en aquestes ombres del segle XIX, en aquest passat, diguem-ne, del vampir, que sí, és un remanent d'un vell món, però que alhora el posem a una certa distància. No, Graham Smith feia aquest gest d'utilitzar el llenguatge, diguem-ne, l'imaginari vampíric per dir alguna cosa als Estats Units moderns i fins i tot contemporanis.
Això és interessant perquè, efectivament, l'allunya no només la bufonada, i ho dic perquè alguns dels seus títols conviden a pensar-ho, no? Ell va també agafar Jane Austen per afusellar-la amb un altre llibre que es va dir Sentit i sensibilitat i monstres marins, la qual cosa també feia una cosa molt tronada, que a vegades s'ha repetit, i ara que de manera poc reeixida, no recordo qui va fer, i ho va publicar de bolsillo fa molts anys, una cosa que es deia Lazarillo Zombi, no? que era, efectivament, la història de Lazarillo, de tots conegut, però en versió una mica també menja cervells, que és el que feia aquest personatge.
És tan tronat que té alguna cosa meravellosa.
Ja te'l passaré, ja te'l coneixies, aquest?
No, el Lazarillo Zombi no el tenia situat.
Ja te'l passaré. Suposo que no és tan irreverent el gènere de la poesia quan s'aproxima, no, a aquesta idea del no mort. O vaja, en tot cas és una irreverència menys postmoderna.
Bueno, parlant d'irreverència en poesia, un llibre que em ve al cap immediatament i que també surt la paraula vampir en un dels poemes més característics és Mula Morta, de Sebastià Alsamora, que jo fins fa poc no en tenia gaire. Per què es diu Mula Morta, aquest llibre? I l'altre dia se'm va ocórrer, clar, la mula morta és com una mena de cosina bastarda de la vaca cega. I llavors el llibre de l'Alsamora és molt provocador i és molt postmodern, en el sentit que hi ha una mena de collage de moltes coses i moltes referències que semblen absolutament incompaginables, però ell les combina. I hi ha una part del llibre, la primera secció, que es diu Les veus, que realment són veus misterioses, sinistres i monstruoses que li van parlant a l'orella, i el segon poema, que és molt curt, diu: va dir la mula, jo sóc el pelicà i sóc també el llop, el rat penat, l'obscena boira, el múrit, us ofereix la meva sang, participau-ne, jo em veuré després. Per sempre vull que guardeu aquest vas. Des del buit ardent de la meva artèria, recompondrem el temps. Feu això en memòria meva. Sóc el vampir. El meu nom és Jesús. Realment impacta molt, no? I el llibre du una foto, que és el Sebastià Alsamora, jovenet, i posa sota una mula morta. I després al final també hi ha una mena de caricatura molt curiosa que posa Gilles Deleuze cagant. Bueno, hi ha de tot. El més curiós és que, malgrat totes aquestes bromes que podrien semblar d'un gust dubtós, el llibre és molt bo. O sigui, és algú que... O sigui, l'Alsamora és algú que té molt de talent, sens dubte, i totes aquestes gambarrades, si no tingués talent, no tindrien cap gràcia, però ho fa molt bé.
Sfiora con il tuo sangue le mie labbra bianche, ridammi la vita che la luce vuol negarmi, le mie cicatrici hanno sempre fame della tua innocenza, della tua verginità. Lasciati mordere.
Adolf, tu volies estirar també un altre... Home, parlant de coses així particulars i curioses, dius que portes, i els veig, eh? Uns exemplars que amaguen què?
Sí, mira, per curiositat. Exemple, aquest és Les presències secretes, història gràfica de l'invisible, d'en Perucho, que té a la coberta una pintura de Tàpies. Tàpies el va retratar també a Perucho als anys 50, començaments dels 50, no?, com una mena de poeta il·luminat. En aquí, a Les presències secretes, hi trobem doncs elfs i àngels i dimonis, i també hi surten els vampirs, i en Perucho fa més teoria sobre els vampirs, no? I n'hi ha alguna de curiosa que em fa pensar en això que abans deia el Borja, no?, del vampir com una vida inacabada, no? I es veu que, segons explica en Perucho, una de les teories, n'hi ha diverses, eh? Naturalment hi ha aquesta més social del vampir com escanya pobres, no? N'hi deuen haver tantes com vulguis de psicoanalítiques, també. Aquí n'hi ha una altra que ell atribueix a un vampiròleg del segle XX que es diu Emilio de Rossignoli, que és una de les fonts també de les històries naturals, etc., que és una teoria, a mi em sembla curiosa. Diu que la llegenda, hi ha una llegenda que diu que el vampir és resultat d'una pol·lució d'Adam, és a dir, d'un orgasme d'Adam. De manera que el principi de vida hauria restat estèril, però amb una força desesperada de supervivència. De manera que, quan el germen troba un cadàver adequat, neix el vampir. Cosa que m'ha fet pensar o recordar vagament, aviam si vosaltres teniu més memòria, una història curta d'Ian McEwan, que vaig llegir fa molts, molts anys, o potser vaig somiar que llegia, no ho sé, en què hi havia com la queixa dels éssers no concebuts per una parella. I m'hi ha fet pensar, bé, ja està dit, no? I després hi ha una altra teoria que també és molt, molt interessant, que Perucho presenta com a pròpia, m'ho crec, no? I que té a veure amb els rituals funeraris d'ortodoxos i catòlics. Abans dèiem que Catalunya és un país poc vampíric, hi ha molt poca tradició vampírica a Pratdip i poca cosa més. Aquesta tradició ve més de l'est d'Europa, on en certa època es feien segons enterraments. És a dir, el cadàver, un cop enterrat, al cap d'un cert temps se'l desenterrava per canviar-li els vestits i després tornar-lo a enterrar definitivament. Aleshores, Perucho el que proposa com a hipòtesi de l'origen dels vampirs és que catòlics i ortodoxos tenen visions diferents sobre la incorruptibilitat del cos. De manera que en la tradició catòlica un membre incorrupte o un cadàver incorrupte està associat a la santedat. En canvi, en la tradició ortodoxa és senyal de alguna cosa va malament. Aquell cadàver està mal enterrat, està expiant alguna mena de culpa. I aquest podria ser l'origen de la tradició als Balcans, als Càrpats, a la Transilvània, de la figura del vampir. No ho sé, té un cert sentit, perquè és veritat que hi ha aquesta tradició del segon enterrament, que és perduda a Europa, a l'est d'Europa, però que en canvi hi ha racons de món, com per exemple a Madagascar, on es continua fent amb característiques pròpies. Per cert que, no sé si abans he dit que el vampir de les històries naturals és Onofre d'Èdip, que figura que és precisament un noble, no? És a dir, que havia pertangut a la cort de Jaume I. Doncs m'he tornat a trobar aquestes coses, no? A Jaume I en una teoria que exposa Perucho a Botànica Oculta o El Falso Paracelso, que és una cosa, em sembla, dels anys 80, recollint articles a la Vanguardia, i surten els alls, els alls, que naturalment són un gran remei contra els vampirs. Ell explica que probablement és perquè els alls servien per matar els cucs dels budells, i per tant, si eren un remei bo contra aquesta mena de paràsits, per què no havien de ser-ho també contra el vampir, que també és un gran paràsit? Aquí proposa una altra teoria d'aquestes que dius sobre l'origen, això és una mena de digressió, no ve gaire potser a tomb del que estem parlant, sobre l'origen de la paraula carajo, no? Que és una manera de referir-se a una part de l'òrgan sexual masculí. I és molt curiós, no? Perquè diu que hi ha erudits de finals del segle XIX, protegits per pseudònims, que van elucubrar i debatre sobre l'origen d'aquesta paraula. I una de les hipòtesis és aquesta, i llegeixo perquè més val llegir-ho, no? Diu: «Otros suponían, en virtud de no sé qué razones, que estando en campaña, Jaime I el conquistador deseó comer ajos, y no habiéndolos más que en el campo enemigo, decidieron varios capitanes ir a cogerlos para así complacer el rey. Algunos murieron en la empresa, y enterado el monarca del suceso, hubo de exclamar en catalán, cars alls, lo que vertido al castellano es caros ajos». I dius, això s'ho ha tret del barret. Doncs no, tu, gràcies a internet he anat a parar un opuscle de 1880 i pico, on efectivament hi ha tota una sèrie de suposats erudits, en tot cas protegits per pseudònim, que discuteixen d'això, i surt aquesta teoria precisament. Bé, la biblioteca de Perucho devia ser una cosa meravellosa, no?
Pensava dir que és absolutament apòcrif, sensacional, com a ètim, però apòcrif, no em puc creure que Carzall no ha ajudat, carajo.
Potser és un apòcrif del segle XIX, probablement.
Sí, no? està molt ben trobat. Per cert que el més semblant, Adolf, el que deies abans, la referència que feies a McEwan, el més semblant que la meva memòria ha recordat, és una novel·la interessantíssima, es diu Closca de Nou, que és narrada per un fetus. De fet, és una relectura, una reescriptura al Hamlet, però en versió intrauterina, és a dir, és el fetus que narra fins i tot la traïció, perquè ho escolta tot, té una percepció sobrenatural, i ho escolta tot i ho narra, no? la traïció entre la seva mare i el germà del seu pare i tot plegat. Vull dir que aquí no hi ha vampirs pel mig, però vaja, hi ha altres referències. Jo volia recomanar un llibre que recull alguns dels textos que avui estem invocant, que es diu Vampiros. És una recopilació, de fet és un recull antologia en format antologia que va fer Mondadori alguns anys fa, il·lustrat per Meritxell Ribas, on un llibre que s'obre amb Baudelaire, precisament, i es tanca amb El vampir de Polidori, no? Amb la qual cosa hi ha un recorregut. I entremig qui trobem? Doncs Byron, Conan Doyle, Dumas, Gautier, Gogol, Hoffman, Maupassant, és a dir, Edgar Allan Poe, per descomptat, diferents reescriptures, encarnacions del mite del no mort, però sí que hi ha altres tradicions. Ara quan veia o quan llegia l'altre dia, tornant aquest llibre, al Gogol, diu, no sé si la literatura en general russa o eslava ha tingut aquest personatge o aquests éssers un pes específic o més aviat anecdòtic? Tu què diries?
Jo crec que precisament Gogol, que era ucraïnès, de fet, bueno, escrivia en rus, clar. Però era ucraïnès, i ell havia begut molt del folklore ucraïnès, i precisament en l'imaginari ucraïnès o en l'imaginari polonès, que és una mica diferent del rus, no? Però precisament abunden tota mena de bèsties i també vampirs. O sigui, és veritat que en alguns contes més folklòrics de Gogol surten vampirs, i un altre gran ucraïnès, entre cometes, perquè va néixer a Kíev i sí que també, en part, participava d'aquesta tradició, però que també escrivia en rus, era Bulgakov. De fet, Bulgakov era un gran deixeble de Gogol, o sigui, la seva afició per l'element màgic, fantàstic en la literatura, l'havia agafat de Gogol. I en la gran novel·la de Bulgakov, El mestre i Margarita, hi ha un personatge femení que és una vampiressa, que es diu Hela. Es veu que Bulgakov, mentre es preparava l'esquema de la novel·la i buscava noms pels seus personatges, doncs va treure d'algun diccionari la informació sobre un costum que hi havia a l'illa de Lesbos fa X anys, que les noies que morien prematurament es convertien en vampirs i els donaven noms molt sonors, i un d'aquests noms era Hela. I llavors Bulgakov va agafar aquest nom pel seu personatge, la vampiressa, que forma part del sèquit de Voland, que és el diable, i té uns quants ajudants, i aquesta noia en un moment de la novel·la se li apareix a l'administrador d'un teatre de varietés i ell queda enlluernat perquè se li apareix totalment nua i ell queda bocabadat davant d'aquesta bellesa perquè a més és una noia molt atractiva i es fixa així com de cua d'ull que té una cicatriu al coll, però la seva bellesa és més gran que això. I la noia se li tira a sobre i diu: et faré un petó, però la impressió és tan forta que l'administrador del teatre es desmaia. I ja, al cap d'un capítol, ja es converteix en vampir ell, lògicament, i vol convertir en vampir l'encarregat de finances del seu teatre. No? I això és brutal, aquesta barreja entre la burocràcia soviètica, el món dels anys 30 de la URSS, i aquests personatges com ara, això, una vampiressa que fa de les seves i canvia totalment el curs de l'argument, no? Doncs trobo que és fascinant.
Meravellós. Mestre i Margarita, que per cert, algun dia hauríem de tenir en català, no? De manera actualitzada. Xènia Diaconova.
En principi, sí, una homònima meva l'ha traduït al català i en principi l'any que ve el tindrem. Sí, jo vaig ser molt feliç de traduir-lo perquè és una novel·la tan divertida. És que jo reia tota l'estona mentre la traduïa i això normalment no em passa.
Doncs et riurem també
quan
la puguem efectivament llegir i mentrestant doncs, repassant i reescrivint i rellegint totes aquestes encarnacions, un mite que no s'acaba mai, un mite, com diu l'exposició, en constant evolució. Ja ho sabeu, al CaixaForum de Barcelona podem, mentre ens deixin anar-hi, i si no, doncs escolta'm, ens ho imaginem o mirem online, o com mitja vida ja la fem online, per tant no vindrà d'aquí. Els vampirs, vés a saber, si haguessin tingut internet a la seva època, què haurien fet i com s'haurien connectat. És més difícil, efectivament, segons quines queixalades. Presum, però en tot cas ho haurien intentat. Borja, Xènia i Adolf, gràcies per compartir avui aquesta sang. El pròxim dia, si us plau, amb el vi, també, no?
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I ara són segurament els ullals més atractius de la literatura en català. Sí. Joan Lluís, com estàs? Sí, home,
no sé
si els has fet servir en quins clatells, no t'ho preguntaré perquè això escapa a aquest programa, però en tot cas avui has resseguit també, crec que no cap vampir ni vampira ni xucla sang, però vaja, figures sempre interessants com les que ens portes cada setmana.
Aviam, ho intentarem. No he trobat cap escriptor vampir ni cap vampir escriptor.
Veus?
Tot i que en els gremis dels escriptors segurament diríem que els vampirs són els editors, els agents i tota aquesta gent que ens envolta.
Molt bé,
però
fer
això seria mal parlar i jo no ho vull fer, per tant, fem com si no hagués dit res i entrem en matèria. Llavors, no havent trobat cap vampir escriptor, m'acontentaré d'un assassí escriptor, que ja no està malament, suposo que podrà fer el fet.
Sí, ja el farem.
I anem cap a Rússia, amb un tal Ivan Petrovich Kamyshov. Aquest Ivan Petrovich Kamyshov era un jutge que va escriure una novel·la, i en aquesta novel·la explicava fil per randa un crim que ell havia hagut d'investigar, és un jutge d'instrucció. Llavors, quan va haver escrit aquesta novel·la, va portar la seva novel·la al director d'un editorial, i aquest director editorial és un tal Anton Chekhov, que és, diguem, que ha deixat un cert nom a la literatura mundial.
Uh-huh.
I aquest Anton Chekhov, que és el director de l'editorial, es llegeix atentament aquesta novel·la i troba que té com una ferum de massa real, de massa autèntica, i es malfia. Aquest conte ha estat escrit per Anton Chekhov, que parla d'ell a la tercera persona, però és ben bé a la tercera persona, és a dir, que es converteix en un personatge. No és jo com a director vaig rebre aquell manuscrit, sinó el senyor Anton Chekhov, el director, va rebre aquell manuscrit i va llegir-lo i es va esgarifar quan es va adonar que aquell jutge d'instrucció segurament havia estat descrivint en la seva pretesa novel·la un crim real. Què es fa quan un editor detecta en una novel·la la relació d'un crim real confès però amagat també i en tot cas no conegut per les instàncies judicials? Què fa? Doncs El més simple és refusar el text, i és el que fa Anton Chekhov, l'Anton Chekhov, diguem-ne, protagonista. El que està bé d'aquest conte és que Chekhov es mostra a ell mateix, a través del prisma de la ficció, com una persona gens heroica, molt, molt poruga, molt prudent, que es troba cara a cara amb aquell jutge d'instrucció que el va veure, que diu, mira, heu escrit aquesta novel·la, heu llegit aquesta novel·la, i ell diu, sí, l'he llegida, però no la vull publicar, perquè si la publico em converteixo ipso facto en un còmplice d'assassinat, però tampoc no la vull denunciar, perquè si la denuncio, com que vos sou un jutge d'instrucció, em podeu causar un munt de problemes judicials també a mi, i puc acabar malament en tots els casos. Per tant, és aquesta mena d'ensenyar-se a si mateix, potser amb una mica de masoquisme, no ho sé, però que a mi em va fer el Chekhov aquell com de senyor burgès, metge, benestant, com molt més humà, molt més sensible i molt més entranyable. No he dit que l'obra es diu Una cacera dramàtica, que va ser traduïda al començament, als primers anys del segle XX, per Andreu Nin, directament del rus. Andreu Nin és un dels grans traductors que vam tenir del rus abans que els estalinicis el matessin, malauradament. Però aquesta és una altra història, tot i que també va d'assassins i, per tant, possiblement d'un cert ús del vampirisme com a mètode de liquidació dels oposants polítics. No sé si he estat prou clar aquí tampoc.
I tant, i tant. Déu-n'hi-do quina història i quina figura, tan interessant. No calen vampirismes quan es tracta de... I, a més, aquest nom que has convocat avui. Per tant, moltes gràcies, Joan Lluís, i ja dels ullals en parlem en un altre moment.
Aviam, sí.
Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adeu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dràcula.
I acabarem avui amb una visió còmica i ballable ritme de xa-xa-xa del vampirisme per obra i gràcia de l'orquestra Bruno Martino. Amb vosaltres, Dolors Joanola, Adolf Beltran, Rosa Silloé a la consola i un servidor David Guzmán. Des dels anys 60, Bruno Martino, Dràcula, xa-xa-xa.
Dràcula, Dràcula, coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà.
Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione.
Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar. Dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra, coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà.
Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione.
Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar.
Dracula? Dracula? Cha-cha-cha.